una va ser en el ple monogràfic sobre la pobresa i la situació d'emergència social en un moment de reactivació econòmica on, segons les entitats, més d'un milió i mig de catalans estan en situació de vulnerabilitat. Teresa Crespo, directora de les entitats catalanes d'assistència social, va dir en el ple que esperen propostes concretes i demanen un pressupost assignat per poder aplicar-les. Avui es reprendrà el ple, es debatran i es votaran les propostes de resolució que els partits hauran elaborat. La qüestió clau és saber d'on sortiran els recursos. Més qüestions. El recinte Firal de Montjuïc acull aquests dies la 27a edició del Saló de l'Ensenyament, on es presenta tota l'oferta d'estudis per als joves que acaba l'ESO. Fins al 13 de març, més de 180 expositors ofereixen informació detallada dels estudis de batxillerat i universitat, formació professional, escoles d'idiomes i cursos complementaris. Els graus de 3 anys són una de les novetats del Saló. Els estudiants critiquen que dels 4 que s'estrenaran l'any vinent, 2 tenen preus per sobre dels 8.000 euros per curs. Anem a política espanyola. Els líders de Podem acusen el PSOE d'engegar una ofensiva contra ells per contrarrestar el pacte amb Ciutadans i els intents de sumar-hi al PP. Ho va dir el portaveu de Podem al Congrés, Íñigo Errejón, després de la dimissió de 9 dels 33 membres que té la direcció a la Comunitat de Madrid. Els que marxen ho han fet com a protesta per la gestió del líder regional, Luis Alegre, considerat com a home de Pablo Iglesias. Ja acabem el butlletí de les 9 explicant-vos que els Reis van donar suport a l'exdirectiu de Bankia, de Caja Madrid, López Madrid, quan va esclatar l'escàndol de les targetes opaques. El diari Punès ha publicat uns missatges de suport del rei Felip VI i de la reina Letícia.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Gràcies, Borja. Passem el relleu al Joan Ortiz. Joan, què tindrem a la fórmula des d'ara?
Doncs mira, avui, com que és dijous, si no vaig errat, tindrem l'hora del consumidor d'aquí uns minutets. Després, avui, la Maria Josep Rosselló a l'Espai de Nutrició i Salut. Recordeu que de 11:45 que s'emetia normalment, ara s'emet a 11:45, i el Compromís Ciutadà s'emet una hora més tard, és a dir, a 11:45 dedicat a la caputxinada de la qual n'estem celebrant el 50è aniversari i que parlarem amb Arcadi Oliveres.
Continueu la conversa. Doncs marxem amb el Ferran Capdevila, Toni Huguet, Borja de Maria, qui us ha parlat, Oriol Casals i Carme Planàs, també. Adéu-siau i fins demà. Adéu, que tingueu tots un gran dia.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Joan Ortiz.
I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de batallar. Llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps, que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no noto el pas del temps. instant. És la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Benvingudes i benvinguts, són les 9 i 7 minuts. Encetem aquí una nova hora de Fórmula Estel i ho fem a l'hora del consumidor parlant de sistemes de resolució de conflictes de consum, la mediació i l'arbitratge. Tothom ben atent, si hi ha qualsevol dubte, pregunta, doncs obrim línies des d'ara mateix al 93-409-2771, 93-409-2771, i ens hi posem.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
I és que l'Agència Catalana de Consum, com a organisme encarregat de dur a terme les polítiques de la Generalitat en matèria de defensa i protecció de les persones consumidores i usuàries a Catalunya, actua per resoldre els conflictes que sorgeixen entre les empreses i els consumidors i consumidores. Per això, doncs, per tal de conèixer millor aquests sistemes de resolució de conflictes de consum que tenim a la nostra disposició i entendre el seu funcionament, avui ens acompanya Albert Malià, que és el subdirector de l'Agència Catalana de Consum. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé, gràcies.
Gràcies per ser aquí una setmana més en nom de l'agència, vull dir, gràcies a l'agència per ser aquí una setmana més. Carla Gràcia, què tal? Bon dia, com estàs?
Què tal, Joan? Molt bé.
Gràcies a tu també per ser amb nosaltres.
Carla Gràcia, gràcies.
Carla Gràcia, gràcies. Quan patim un problema amb la compra d'un producte o la contractació d'un servei i no obtenim una resposta satisfactòria per part de l'empresa, quines vies tenim al nostre abast per posar-hi solució, senyor Malià?
Doncs, primer recordem, com ja hem dit, que la pregunta plantegeu que no hem obtingut una resposta, vol dir que ens hem adreçat a l'empresa. Recordem que l'empresa té un termini d'un mes per donar-nos una resposta, i si aquesta resposta no és satisfactòria, o en un cas encara pitjor, no ens dona cap resposta, doncs ens podem adreçar a l'oficina de consum que tinguem més propera, al nostre municipi, si tenim oficina, a la nostra comarca, o també directament a l'Agència Catalana del Consum. També tenim l'opció de recórrer a una associació de consumidors. I aquests organismes ens posaran a la nostra disposició els dos sistemes que tenim, que són complementaris, i els dos són voluntaris, com comentarem amb més detall, com són la mediació i l'arbitratge de consum. També és important recordar que, a part d'aquests procediments que s'ofereixen des de consum, diguem, en l'àmbit del consum, també tenim l'opció d'anar directament a la via judicial ordinària.
Senyor Malià, per començar, què és la mediació de consum? Comencem pel primer dels dos termes que ens presentava.
Bé, la mediació és un procediment ràpid, senzill i gratuït. Aquests serien els tres atributs principals del sistema, a través del qual una tercera persona, que seria el mediador o la mediadora, de forma imparcial i neutral, això també és molt important, i també amb l'acceptació prèvia i voluntària de les parts en conflicte, intervé per fer veure amb dues parts els avantatges i els inconvenients de cada posició i la necessitat de cedir en algun aspecte per tal d'arribar a una solució satisfactòria per amb dues parts. Per tant, el mediador ajuda tant el consumidor com l'empresari a buscar una solució negociada i arribar voluntàriament a un acord satisfactori per amb dues parts.
Molt bé, i quin és el procediment que se segueix llavors en una mediació d'aquest estil?
Quan el consumidor s'adreça a un organisme de consum per demanar mediació, en primer lloc ha de presentar doncs, un escrit amb l'exposició dels fets, deixant molt clar què és el que demana, també adjuntar-hi els documents doncs, acreditatius d'aquella situació, d'aquell conflicte, les proves que disposi, i l'expert en tècniques de negociació, el mediador, la mediadora, realitzarà aquesta mediació que, depèn del cas i depèn de la complexitat del cas, pot ser presencial o pot ser per via telefònica o escrita. El que fa el mediador és traslladar les peticions del consumidor a l'empresa per tal que l'empresa legui el que cregui convenient i faci una proposta de solució en aquell conflicte. És important aquí recordar que el mediador té el deure de ser imparcial i ha d'ajudar els participants a assolir els acords sense imposar cap solució a cap de les dues parts.
Molt bé.
I quin valor tenen aquests acords als quals s'arriba mitjançant la mediació de consum? Perquè també podria passar que no s'arribés a un acord.
Clar, si no s'arriba a un acord, doncs diguem que la mediació ha sigut, diguem, infructuosa i, per tant, doncs, no ha prosperat. Però també és important recordar que els acords es poden arribar a formalitzar per escrit, si així ho desitgen les dues parts, que això tindria valor d'un contracte privat, com qualsevol altre contracte regulat pel Codi Civil, i en cas d'incompliment es podria fer valdre davant dels tribunals ordinaris. També és important recordar que el Codi de Consum va introduir una infracció que era el fet d'incomplir un acord de mediació com a infracció administrativa en matèria de consum. Recordem, o tornem a dir, vaja, que si diem que és un procediment voluntari, que les dues parts s'hi sotmeten i arriben també voluntàriament sempre a un acord, lògicament, si després d'aquest acord s'incompleix, això ha de mereixer algun tipus de reprovació, perquè ningú ha obligat a cap de les dues parts a que s'arribi a aquest acord. Mm. Però si s'hi arriba, s'ha de complir, no?
Clar.
Si la mediació prospera, s'arriba a una solució favorable, les actuacions s'arxiven per haver arribat a un acord i es notifica així a les parts, no? I, com dèiem abans, si és que no s'arriba a cap acord, es podria optar per l'arbitratge sempre i quan l'empresa estigui adherida a aquest sistema arbitral o ho accepti també per aquell cas concret. I, finalment, en cas que tampoc sigui possible anar a l'arbitratge, com també hem dit abans, es podria anar a la via judicial ordinària.
Que sempre és la més delicada, Sempre és la més complexa.
Bueno, més llarga, més pesada.
Més llarga, suant tenir costos, etcètera.
No, sí, i a més encara enfronta més les parts, no? Segons com.
Segons com, doncs potser sí.
Va, per això des de l'agència doncs, sempre es destaca la importància de triar establiments o empreses adherides al sistema arbitral de consum, imagino.
Doncs sí, efectivament, la importància de valorar l'adhesió de qualsevol empresa, comerç, botiga, al sistema arbitral, doncs considerem que això per l'empresa li garanteix una via ràpida, senzilla i gratuïta per resoldre qualsevol conflicte que es pugui produir. Mm-hmm. També un altre punt de vista important des del punt de vista empresarial, diguem, o del comerciant, és que això pot constituir també un distintiu de qualitat de cara al seu client i, per tant, donar un missatge de confiança
De voluntat.
De cara als seus clients, exactament, de la voluntat de resoldre els conflictes per aquesta via, en cas que n'hi hagi. No? Mm-hmm.
Senyor Malià, així, el primer pas seria la mediació i, en cas de no arribar a cap acord, tindríem l'arbitratge de consum. Mm-hmm. Quin seria el funcionament de l'arbitratge?
Bé, igual que la mediació, també és un sistema extrajudicial i també voluntari, però, a diferència de la mediació, en aquest cas, la resolució del conflicte se sotmet a un òrgan arbitral i les dues parts es comprometen a complir o acceptar la solució que l'òrgan dicti en el laude arbitral. És a dir, aquí, a diferència de la mediació, que no hi pot haver una decisió, ni un pronunciament, ni un posicionament, ni tan sols un posicionament per part del mediador, en aquí sí, en aquí l'àrbitre o l'òrgan arbitral pren una decisió que les dues parts prèviament han acceptat, doncs, diguem, sotmetre-s'hi i, lògicament, també acceptar la decisió que es prengui. El consumidor és el que inicia el procediment amb la presentació d'una sol·licitud. Si l'empresa està adherida al sistema, es compromet a resoldre la reclamació a través d'aquest sistema, i en el cas que no ho estigui, doncs qualsevol empresa, comerciant, pot acceptar també l'arbitratge per aquell cas en concret sense haver d'estar adherit de forma, diguem, permanent, no? Recordem que l'entitat que s'encarrega de gestionar l'arbitratge de consum a Catalunya és la Junta Arbitral de Consum, que n'hi ha una d'àmbit autonòmic, diguem, per tot el territori de Catalunya, que és la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, que té la seu a l'Agència Catalana del Consum, i després n'hi ha 8 d'àmbit municipal, els municipis de Barcelona, Badalona, Lleida, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
Mm-hmm. D'alguna manera, també les característiques són les que dèiem abans, això de senzill, gratuït, etcètera.
Són aquestes, efectivament. És gratuït, això és important, a excepció dels peritatges, ni la persona consumidora ni l'empresa han d'abonar cap despesa. És un procediment també senzill, perquè les parts es poden defensar per elles mateixes, no necessiten, diguem, assessorament legal, advocat, procurador. És voluntari, això és molt important, la voluntarietat és molt important, perquè, doncs, evidentment, des de l'Agència Catalana del Consum, els organismes de consum, doncs fem difusió de les bondats d'aquest sistema, però és important tampoc no crear-se falses expectatives, perquè la voluntarietat afecta les dues parts. Clar. Si les dues parts no tenen intenció de sotmetre-s'hi, no es pot obligar a ningú a sotmetre's a l'arbitratge, i després és d'obligat compliment. El laude és una decisió que té els mateixos efectes que una sentència judicial i, per tant, és d'obligat compliment, i cap de les parts no pot recórrer la decisió presa per aquest òrgan.
A l'Agència Catalana del Consum han utilitzat molt el sistema arbitral pel tema de les preferents, veritat?
Sí, sí. Bueno, ha sigut, diguem, en aquests últims anys, sobretot a l'any 2000, anys 2013 i 2014, que és quan hem tingut doncs el volum més alt de reclamacions pel tema de les preferents, i tot aquest operatiu al final doncs es va resoldre amb l'emissió de més de 40.000 laudes per als afectats de les preferents de Catalunya.
I gràcies
de Catalunya
al fet de fer-ho amb arbitratge, s'ha pogut anar més ràpid, també és més àgil.
S'ha pogut anar més ràpid, sí, sí, molt, molt més ràpid, perquè això, doncs, en 2 anys doncs, hem resolt això, 40.000 laudes, i que han suposat doncs, la devolució de gairebé 300 milions d'euros a les persones que estaven afectades per aquest
problema. A quants ciutadans, disculpa'm?
40.000 laudes s'han emès. Clar, el nombre de ciutadans és difícil de dir, perquè n'hi ha que eren personals, o n'hi ha que eren doncs, d'una família, o això és difícil de quantificar el nombre de persones, però són 40.000 casos resolts, sí.
Déu-n'hi-do.
Per acabar, senyor Conesa, quins avantatges pot tenir per a una empresa estar adherida a la Junta Arbitral de Consum?
Bé, ja ho hem comentat una mica abans, Recordem també que l'adhesió a l'arbitratge, que és voluntària per part de l'empresa, s'ha de, lògicament, s'ha d'identificar amb un distintiu. Hi ha un distintiu que l'establiment, quan ha de ser visible també per part dels seus clients, quan accedeixen en aquest comerç, en aquesta botiga, per que visualitzi que aquell comerciant doncs, està adherit al sistema arbitral. I com dèiem, això afegeix doncs, una garantia de qualitat als béns, als productes, als serveis també que pugui oferir a l'empresa i, per tant, doncs, dona una més gran confiança i credibilitat en els seus clients. Una qüestió també important que el Codi de Consum també va introduir com a circumstància atenuant en el cas que hi hagi doncs, un expedient doncs, sancionador a una empresa, és que si els fets que siguin objecte d'aquell expedient estan sotmesos a l'arbitratge de consum, o l'empresa, evidentment, també doncs, està adherida, això es pot considerar doncs, una circumstància atenuant en el cas que hi hagi doncs, un expedient sancionador en aquella empresa adherida al sistema arbitral. També recordem que la llista dels establiments adherits és pública, es pot consultar a través de la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum. També durant el procediment arbitral, l'empresa pot demanar a l'òrgan arbitral que el seu client o la seva clienta li aboni les quantitats que pugui tenir pendents de pagament relacionades amb el conflicte sorgit. Cosa que, si no és dintre d'aquest procediment, doncs, no seria exactament igual. No? I també aprofitem per recordar que la majoria d'empreses, les grans empreses de subministraments, els subministraments bàsics d'electricitat i aigua, així com també les de telecomunicacions, estan adherides al sistema arbitral de consum, que evidentment aquestes són les empreses que generen doncs, amb volums més conflictes amb els consumidors.
Em pregunto si les resolucions decanten més cap a la banda dels clients o de les empreses. Em faig aquesta pregunta, no sé si hi ha alguna resposta quantificada, més que res, perquè, clar, si hi ha algun consumidor que emprèn una decisió d'aquestes i, per tant, vol recórrer i vol... No recórrer, sinó vol doncs començar una resolució en aquest sentit, és perquè deu creure que té la raó.
Clar.
No? I llavors, si l'empresa diu que sí, és perquè l'empresa també deu pensar que ella té la raó, no? Si no, no acceptaria.
Exactament, per això hi ha el conflicte i per això
sí,
hi ha d'haver algú que dirimeixi o que,
sí.
O que decideixi el conflicte.
Llavors, per això em venia la pregunta, no? De si està quantificat...
Sí, les dades les tenim i les dades el que ens diuen és que sí que és veritat que majoritàriament les decisions afavoreixen el consumidor, però tampoc no al 100% o no totalment, perquè a vegades les decisions, diguem, donen la raó parcialment, no totalment. Mm-hmm. És a dir, no tota la demanda que s'està fent amb aquella reclamació doncs, s'atén exactament tal com la demana doncs, el consumidor, sinó que s'atén doncs, amb una part o no al 100% amb tot allò que demana. Però sí que és veritat que les dades el que ens diuen és que doncs, majoritàriament les decisions doncs, són favorables o totalment o parcialment al consumidor.
I per altra banda, té una part d'estalvi en costos, també, perquè finalment anéssim per la vida judicial i guanyés igualment el consumidor, l'empresa hauria d'assumir els costos del procés.
Una altra cosa curiosa i que és important, que nosaltres sempre ho recordem, perquè les empreses, els comerciants, tenen en principi doncs, una certa prevenció precisament perquè acabem de dir, perquè consideren que el sistema arbitral es decanta més cap al consumidor. Tot i que no és que sigui així. El sistema, en principi, doncs és un sistema neutral i l'òrgan arbitral decideix en funció dels fets i les circumstàncies, etc. Però el que sí que és veritat és que les empreses, els comerciants adherides al sistema arbitral tenen molt pocs conflictes o no en tenen cap.
Aquesta era la pregunta que li
volia fer. I, per tant, això és una qüestió important. Clar. És a dir, l'adhesió al sistema arbitral, de fet... I probablement ja l'empresari que s'hi sotmet és perquè té la voluntat de fer bé les coses i ja no generarà conflictes ni generarà problemes amb els seus clients. Uh-huh. I per tant, doncs, bueno, això sí que les dades diguem que ens ho diuen, que l'adhesió al sistema arbitral, de fet, no és que generi més conflictes, al contrari. No?
I també em pregunto si les empreses... que tenen més problemes, per dir-ho d'alguna manera, són... Quin és el perfil, no?, d'aquestes empreses? Ara ja, si em deia que comerciant petit, això és el que entenc, no en tenen masses, puc deduir que les grans empreses són les que en tenen més.
Sí, evidentment.
També per volum.
Això hem comentat, també és un tema de volums, no? Lògicament, doncs, les grans empreses de subministraments, de serveis de telecomunicacions, etc. Bueno, abans hem parlat del cas de les preferents, que realment ha sigut un cas excepcional, des de tots els punts de vista, però lògicament les grans empreses que tenen milers i milers i milers de clients, doncs també tenen molts conflictes, i doncs el fet que moltes d'aquestes empreses estiguin sotmeses al sistema arbitral doncs ajuda a resoldre la majoria de problemes. Mm-hmm.
Jo fa temps vaig estudiar mediació, no? I un dels temes importants era aquest, no? La voluntarietat de les parts. Uh-huh. Es troben amb dificultats a l'hora de que una empresa que no està sotmesa a l'arbitratge de consum, és a dir, no forma part de la Junta Arbitral de Consum,
cedeixi
per seguir un procediment així?
Bé, doncs la veritat és que sí, perquè si clar, les empreses, doncs, si... Una mica pel que dèiem abans, si aquell problema, aquella reclamació, aquell possible conflicte, doncs consideren que el consumidor no té raó i que la raó la tenen ells i que no tenen per què cedir, i potser tampoc no coneixen prou bé com funcionen aquests mecanismes, doncs, d'entrada...
Reticent.
La resposta és reticent, exacte.
Sí. I quan dura un procés arbitral, proporcionalment al judicial, per exemple?
A veure, això depèn molt. Depèn molt també depèn del cas, de les circumstàncies. També és veritat que amb els arbitratges, en part també, per tota la qüestió de les preferents, això ens ha afectat una mica en la tramitació, ens ha fet acumular una mica, doncs, de retras d'expedients, diguem, que portàvem acumulats i tal, i portem una mica de retard amb aquest tema, però en principi el procediment arbitral fixa que com a molt, des de que es presenta la sol·licitud d'arbitratge fins que es dicta el laude, han de passar com a molt 6 mesos.
Està bé. Sí,
i tant,
sí.
I tant.
Repassem les dades, senyor Alia, per posar-nos en contacte amb l'agència si tenim algun problema d'aquest estil o qualsevol altre relacionat amb el consum, perquè ja que hi som, doncs, a més, són les mateixes, no? Què hem de fer?
Bé, en el cas d'aquests sistemes que hem estat parlant avui, de resolució extrajudicial de conflictes. Recordem, doncs, la qüestió de la reclamació prèvia a l'empresa, que sempre hem de fer quan tinguem algun problema o considerem que hi ha alguna actuació per part de l'empresari, del comerciant, que no ha sigut correcta, és presentar la reclamació en aquesta empresa, que té un termini d'un mes per respondre'ns. Si la resposta no és satisfactòria, és aleshores quan nosaltres podem presentar o adreçar-nos a un organisme públic de consum, ja sigui municipal, comarcal o la mateixa agència de consum, o també una associació de consumidors. A partir d'aquí tenim aquests dos sistemes que hem estat comentant avui, que ens oferiran per resoldre aquest tema, que són la mediació i l'arbitratge, que recordem que són voluntaris, que són gratuïts, que són senzills, que són ràpids, al principi.
Molt bé. No, anava a dir consum.gencat.cat. Allà és on podran adreçar-se també
a la pàgina web, sí, de l'agència, a la pàgina Facebook de l'Agència Catalana del Consum.
Molt bé. I @consumcat, que és el Twitter, i si no, el 012...
I el telèfon d'atenció ciutadana, 012, sí.
Molt bé, doncs, senyor Albert Malià, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Que la plusvàlua d'avui, com ho tindrem?
Avui fem honor a les dones, perquè és la Setmana de la Dona, ho va ser dimarts, i parlarem sobre el paper de la dona, el món econòmic, el món social, a la nostra societat, i les millores que encara cal fer.
Molt bé, doncs moltes gràcies també a tu, Carla, fins la setmana que ve. I nosaltres, a la sintonia de Ràdio Estel, ja ho sabeu, tornem al protagonisme, a la música, que és, doncs, una de les nostres grans excuses i raons de ser. Ara venim.